L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 2 de juliol, destacarem... El conseller de Territori i Sostenibilitat admet que en les darreres setmanes no s'han avançat posicions amb la Confederació Hidrogràfica sobre el cabal ecològic de l'Ebre. Més de 100 afectats per la fallida de la cooperativa de l'Aldea tornen a tallar la Nacional 340 per reclamar els seus estalvis. El ple d'Alcanar declara com a bé d'interès local els elements defensius de la Guerra Civil situats al seu terme municipal. Els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre preveuen xifres d'una ocupació màxima del 40% en caps de setmana per l'impacte de la crisi en el turisme familiar de proximitat. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. El conseller de Territori i Sostenibilitat va admetre que en les darreres setmanes no s'han avançat posicions amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sobre el cabal ecològic de l'Ebre, tot i mantenir contactes informals. Recoder va reconèixer que les posicions es mantenen allunyades, però que durant aquest mes de juliol espera mantenir una reunió formal amb el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro. Lluís Recoder.
Tenim un procés de 6 mesos, com sabeu, i diria que durant aquest mes no hem avançat. Sí que hem parlat amb els regants, sí que els hem donat la garantia que els seus drets doncs són elements que nosaltres incorporem com a qüestions bàsiques dins del nostre model i dins de la nostra proposta, i amb la Confederació doncs no hem avançat i estem a l'espera d'aquesta reunió amb el president, una reunió formal, perquè sí que hem tingut contacte, repeteixo, informals, però una reunió formal de treball que espero que puguem fer durant aquest mes de juliol.
El conseller va assegurar que la Generalitat està estudiant la documentació de la proposta feta per la Confederació Hidrogràfica i que, segons va assegurar el ministre Miguel Arias Cañete, està basada en criteris científics. El pla de conca, que inclou la proposta de cabals mínims, va sortir a exposició pública el passat 12 de maig i hi ha 6 mesos per presentar al·legacions. La Generalitat, que ja ha anunciat que en presentarà, ha explicat que en aquest mes i escaig han mantingut contactes amb tots els regants de la conca, els de l'Urgell, Segarra-Garrigues, Catalunya-Aragó i els canals de l'Ebre. El conseller també va manifestar que el govern tindrà en compte en la seva proposta la defensa de les activitats econòmiques del riu, el turisme, però sobretot l'agricultura. Recoder va participar ahir diumenge en la piraguada Bogant per l'Ebre, que organitza l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, IDC, ens que ell mateix presideix. En la seva tercera edició es va aconseguir un rècord de participants, superant les 700 inscripcions. El trajecte de la piraguada era amb sortida des de Miravet i arribada a Benifallet.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Més d'un centenar d'afectats pel bloqueig de comptes de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea van tallar aquest passat divendres al vespre la travessera de la Nacional 340 al seu pas per la població per reclamar els seus estalvis. Els manifestants, que van bloquejar el trànsit durant uns 20 minuts, van acabar protestant davant dels domicilis de l'exgerent i el president de la entitat, com ja van fer fa 2 setmanes. La incertesa sobre el futur de l'entitat plana sobre els afectats després que el grup d'impositors que pretenia agafar el timó de la cooperativa hagi anunciat una assemblea per avui dilluns a la nit on podrien anunciar la seva marxa enrere per la manca de suport institucional. El portaveu dels afectats, Jordi Gas, apuntava que la no aprovació dels comptes i l'auditoria de l'entitat, així com la manca de suport institucional, podria fer-los replantejar la seva entrada a la Junta Rectora de la cooperativa. Jordi Gas.
Nosaltres teníem com a prioritat que com a mínim havia de haure un 50% de la possibilitat per entrar era que estigués aprovat els comptes i llavors a més d'això i també que estigués aprovat l'auditoria, aquest 50% no s'ha materialitzat, però l'altre 50% també era de que l'administració ens ajudés a nivell econòmic, perquè en la situació que estem és difícil poder-li pegar la volta, no? A dia d'avui ni l'administració ens ha facilitat els diners, la Generalitat de moment tampoc no ha dit res, i a més d'això tampoc estarà aprovada ni l'auditoria ni els comptes, i per tant és un tema que ens hem de plantejar, perquè entrar en aquestes condicions és entrar, vull dir, a que estem partint de menys 10 milions d'euros, no? I menys 10 milions d'euros tal com està l'agricultura està molt malament, no? Per tant, és una decisió que prendrem aquest cap de setmana. El que sí que està clar és que farem una assemblea el dilluns per tal d'explicar-ho.
L'empresari Javier García Vivo, que durant 29 dies va acampar davant de la secció de crèdit i que es va mantindre en vaga de fam durant les últimes dues setmanes, aquest divendres, coincidint amb la manifestació, va dir que abandona la seva acció amb un regust amarg. Javier García Vivo lamentava la manca de suport dels veïns a les manifestacions per la poca confiança en recuperar els diners. García Vivo.
Viene menos gente, si lo hubiéramos hecho otro día más hubiera venido menos y al final no hubiera acabado viniendo nadie, realmente. Eso es como lo veo. Gente creo que no tiene confianza realmente en poder cobrar nunca, ¿no? Y por eso creo que no asisten a la manifestación realmente.
D'altra banda, el president de l'Associació d'Afectats pel bloqueig de comptes de la secció de crèdit, Ramon Carles, va voler matisar les declaracions que va efectuar el passat 15 de març arran d'una reunió a Barcelona sobre el contingut del pla de viabilitat de la cooperativa que va detectar irregularitats en la gestió. Carles va aclarir que, tot i constatar l'existència de mala praxis comptable i les factures falses en el document, en cap moment va tenir la intenció de vincular l'exgerent de l'entitat, Daniel Ferrer, amb aquests fets.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que l'Ajuntament d'Alcanar va aprovar al ple celebrat la passada setmana i per unanimitat la proposta de declaració com a bé d'interès local dels elements defensius de la Guerra Civil situats al seu terme municipal. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar ens hem de fer ressò avui d'un dels punts que van ser aprovats al ple ordinari celebrat el passat dijous al nostre Ajuntament, un ple que aprovava per unanimitat i amb els vots favorables dels quatre grups amb representació al nostre Ajuntament, Partit dels Socialistes, Convergència i Unió, Partit Popular i Esquerra Republicana. Tots quatre, com diem, aprovaven la proposta de declaració com a bé d'interès local dels elements defensius de la Guerra Civil situat al nostre terme municipal. Un terme municipal que, tal i com va constatar l'informe encarregat a una empresa especialitzada ara fa un parell d'anys, el nostre municipi és un dels que més elements conserven defensius de la Guerra Civil de tota Catalunya. És per aquest motiu, i ara, amb els resultats ja a la mà d'aquest estudi, des del nostre Ajuntament es pretén de declarar-los com a bé d'interès local, també de cara a posar-los en valor i amb objectius de futur, que als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Per diferents motius, no? Un és perquè és un element de la nostra història, però a vegades també és un element que podem incorporar al nostre patrimoni, al nostre atractiu turístic, i fer també un element que pugui servir per a la gent que es visita, doncs, conèixer aquesta part de la història i aquests elements que alguns dies són molt singulars. I tot això, doncs, i també en converses amb diferent gent, doncs vam optar per declarar aquests elements com a bé cultural d'interès local, no? I és el que hem fet, no? Hem declarat aquests elements, hem iniciat aquest expedient, que ara té que tenir el seu procés, que serà, doncs, està en exposició pública, notificar també perquè hi ha alguns elements que estan en àmbits privats, i el que fem és això, no? És iniciar aquest procés que farà que aquests elements que formen part del patrimoni, doncs siguin també, tinguin aquesta declaració, tinguin un nivell de protecció i que és el primer pas perquè en el futur poguessin també, doncs, fer elements com poden ser, per exemple, les rutes d'interès, rutes turístiques, rutes culturals i també, si finalment així és, doncs algun d'ells, per exemple, poder-lo museïtzar i fer també un recurs més turístic al nostre municipi, que això ens ajudarà a millorar la nostra economia.
El regidor qualificava de pioner aquest projecte que de moment compta o troba amb pocs precedents a Catalunya, un projecte del qual a més es felicitava per la unanimitat a l'hora de votar de tots els grups, tant el del govern com el de l'oposició, un fet que demostra la consciència i la vàlua d'aquesta iniciativa.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'impacte de la crisi econòmica es continua percebent de forma més severa en el sector de l'allotjament rural. L'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre preveu arribar durant aquest mes de juliol a un màxim d'un 40% d'ocupació, una xifra que es donaria únicament els caps de setmana. Durant la resta de la setmana serà pràcticament inexistent, segons certificava el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Albert Hernández.
L'ocupació del mes de juliol prevista en aquests moments és, i tenint en compte només cap de setmana, serà un 40%. És el que creiem en aquests moments, que podríem dir que si arriba més de 40% podríem estar contents. La resta de la setmana podríem dir que és inexistent. O sigui, es confirma la tendència que ja havíem des de fa dos anys de baixa de clients i efectivament també es confirma que és la realitat de les famílies espanyoles. Una reducció de gasto, una reducció de dies de sortida. I el mes de juliol ja podríem considerar que, almenys en el nostre cas i en el territori nostre, no podem considerar-ho com a temporada alta.
A banda de la precària situació econòmica que pateixen moltes famílies, els propietaris d'allotjaments rurals lamenten la batalla de preus que haurien obert els grans establiments hotelers de la costa amb ofertes de pensió completa a preus inferiors als 30 euros per persona i dia, que estarien encara minvant més les possibilitats de captar més clients. La rehabilitació de l'antic balneari de Cardó per convertir-lo en un hotel de luxe podria haver donat un pas definitiu després que la Generalitat hagi aprovat la declaració d'impacte ambiental del projecte que impulsa el grup Pascual a Benifallet. Així ho va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ahir diumenge al matí des de Miravet, on va participar en una piraguada per l'Ebre. Lluís Recoder.
És un patrimoni de les Terres de l'Ebre molt important i hi havia un grup inversor que vol fer un balneari de luxe, donar feina a 125 persones de forma directa i 200 de forma indirecta, i hem arribat doncs a un acord amb ells, hem aprovat ja la declaració d'impacte ambiental, que inclou coses tan importants com l'enderrocament de la planta embotelladora, que era un edifici doncs, diguem, que fa nosa en la bellesa de l'entorn, l'inclusió d'un centre de promoció i d'informació de l'espai d'interès natural de la Serra del Cardó, i després la Vall del Cardó, i després una altra qüestió important doncs és tota una sèrie de rutes naturalístiques i l'eliminació d'un projecte d'un pont que inicialment s'incloia. Per tant, donem llum verda en aquest procés, ara només falta que es pronunciï la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que ho farà molt pròximament, i estem molt satisfets i crec que les Terres de l'Ebre ho han rebut molt positivament perquè és un projecte d'aquells que estava encallat, perquè era molt difícil doncs, fa uns anys poder posar d'acord el Departament de Territori o Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient. Ara els departaments estan integrats, hem treballat conjuntament, hem millorat el projecte inicial i tirem endavant, repeteixo, una inversió que serà molt beneficiosa per les Terres de l'Ebre.
La declaració d'impacte ambiental s'ha desencallat ara després de 7 anys de tramitació del projecte. Tot i que la inversió d'uns 45 milions d'euros la promou el grup Pascual, es podria encarregar de la seva gestió una altra empresa del sector turístic. Inicialment va sortir el nom de Castella Peralada, però en els últims anys qui ha pres més força és Paradores d'Espanya. El projecte preveu transformar l'antic balneari en un hotel de 5 estrelles amb 120 habitacions, menjador, restaurant i salons de convencions. També s'inclouria un balneari spa i suites termals. L'edifici del balneari va ser construït el 1606 per l'ordre dels Carmelites Descalços. Va ser un convent fins a l'any 1866 que es va transformar en un balneari aprofitant les aigües medicinals existents. El balneari va quedar en desús l'any 1967 i només s'explotava la planta embotelladora d'aigua que va funcionar dels anys 70 fins al 2007.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Diables d'Aldaia presenten per primera vegada a l'Aldea el dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió. A partir de les 5 i mitja de la tarda la població s'omplirà de so i de ritme. Dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió a l'Aldea.
les 5:30, concentració de les colles. A les 6:30, cercavila pels carrers del poble, del carrer Major i el carrer del Mig. A les 7:30, actuació plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per a les colles participants. I a les 11, festa reviva al Pablo Trocet.
Les colles compliran de sons i ritme els carrers de l'aldea. Trocassons de Sant Jaume d'Enveja. Grup de batucada Poc Soroll de Xerta. Grup de tambors Pauls Timballeria. Tamborinada de Tivenys. Codolada drums de Prat de Comte. Ratolins de Remolins. Percussón de Remolins. I els tabalers de la colla de Diables d'Aldaia.
Patrocina i organitza Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea i Regidoria de Cultura.
Primera trobada de percussió, dissabte 14 de juliol.
Amb el suport d'Antena Aldaia, Pablo Trocet, Emute i Canal TE.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que la presència d'un policia local a l'Ajuntament reforça l'atenció ciutadana. Un policia local farà atenció al públic a l'oficina d'atenció ciutadana tots els dies de l'estiu, evitant la necessitat de desplaçar-se a la caserna del polígon industrial. Francesc Callau.
Des d'aquesta setmana i al llarg de tota la temporada estival, un policia local prestarà servei d'atenció ciutadana a l'oficina d'atenció al públic dels baixos de l'Ajuntament. D'aquesta manera, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar pretén facilitar als ciutadans i visitants l'accés a qualsevol tipus de tramitació o denúncia policial. El servei que s'ofereix serà idèntic al que els ciutadans reben a la caserna de la policia local ubicada al polígon industrial i podent activar qualsevol dispositiu, estalviant-se haver de traslladar-se i amb un horari que serà pel matí de 9 a 2 i per la tarda de 5 a 7. Alhora, i sempre que l'activitat d'oficina ho permeti, la gent que s'ubicarà a l'Ajuntament també tindrà control de diverses zones pròximes a l'Ajuntament, com ara zones d'aparcament per a minusvàlids, zones reservades, etc., i disposarà d'un espai a la primera planta de l'Ajuntament en cas que s'hagi de fer alguna tramitació que requereixi privacitat. Aquest servei està pensat només pels mesos d'estiu, tot i que, segons Antoni Montagut, regidor de Governació, serà una bona pràctica per valorar la seva necessitat en altres èpoques de l'any.
En principi ho instaurem, a partir d'aquí veurem el funcionament que s'hi dona, veurem la quantitat d'intervencions que hi té, i bàsicament a partir d'aquí el que no farem és mantindre algú si realment no té una funció que puguem fer d'una altra manera, no? Dius, home, ha de ser realment operatiu. Si no ho és, entenem que d'alguna manera pues, seria més útil patrullant per la població que no estan fix aquí l'Ajuntament. Però la voluntat aquesta és d'ampliar horaris de servei, ampliar serveis i donar més facilitats als ciutadans perquè puguin fer tot allò que considerin necessari per lo que toca a policia local.
Antoni Montagut va recordar que al llarg d'aquests mesos d'estiu el Servei de Seguretat Ciutadana a la població s'ha vist reforçada, com és habitual, amb els dispositius d'estiu dels Mossos d'Esquadra, patrulles mixtes entre Mossos i policia local, recordant la ubicació en les dependències municipals del polígon industrial d'una oficina d'atenció dels Mossos d'Esquadra.
El president del Consell Comarcal, Joan Martín Masdeu, va convocar els alcaldes i alcaldesses del Montsià per tractar assumptes relacionats amb les llars d'infants, l'ocupació, les urgències socials i el futur dels consells comarcals. En el transcurs de la reunió, els alcaldes i el president del Consell Comarcal, Joan Martín, van defensar l'esperit de les llars d'infants municipals i van considerar necessari definir una línia d'actuació conjunta per part de tots els municipis de les Terres de l'Ebre, sense perjuici que s'hagin d'efectuar les adaptacions normatives necessàries a la realitat econòmica dels ajuntaments i de les famílies i també seguir les recomanacions de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya en la línia de les directrius fixades pel Departament de tenir en compte d'establir un sistema de beques. Pel que fa a les polítiques d'ocupació, la necessitat de que els municipis intervinguin per pal·liar la demanda de llocs de treball a través de plans d'ocupació. També va fer palès l'increment al Montsià de demanda d'ajuts extraordinaris degut a l'increment de persones i famílies en situació d'exclusió social. En aquest sentit, es va fer un reconeixement a la tasca que duen a terme Càritas, Creu Roja i Siloé. Els alcaldes i el president del Consell Comarcal van coincidir en la necessitat de complementar les partides inicialment previstes per a aquestes entitats. Pel que fa al futur dels consells comarcals, els assistents van manifestar el seu suport a la tasca que realitzen aquests ens, així com la seva preocupació sobre la proposta de la reforma de la llei de bases de règim local per tal de mantenir un nivell de competències municipals d'acord amb els temps actuals i la necessitat de finançament en base a considerar els consells comarcals com l'administració més propera a la ciutadania. D'altra banda, en la mateixa reunió, es va plantejar el fet de la necessitat d'una major protecció pública de la tasca desenvolupada per part dels consells comarcals en la línia de mostrar el fet comarcal i aprofitant l'existència de projectes com Set Comarques per tal de fer evident, davant les administracions superiors, la discriminació positiva que requereixen les quatre comarques de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que Gerard Barberà exposarà en solitari a Santa Bàrbara part de la seva obra Vençuts. L'exposició és una denúncia social i és part d'un mural on Barberà vol representar aquelles persones espoliades per la societat actual. Josep Roig.
Des de Santa Bàrbara avui parlem d'art i de cultura perquè el proper divendres 6 de juliol el planer Gerard Barberà exposarà en solitari i per primera vegada al nostre poble presentant una interessant i singular obra que l'artista ha batejat amb el nom de Vençuts. El veterà pintor del nostre poble deia que es tracta d'una obra inspirada en una fotografia que va veure temps enrere a un diari i a partir de la mateixa ha anat desenvolupant un mural de grans dimensions que després de seqüenciat en quadres més petits amb cadascuna de les figures que la composen forma aquesta exposició. L'exposició està formada, de moment, per quatre de les diverses figures que composen el mural i mostren formes humanes nues. L'artista vol representar amb aquestes figures aquelles persones que han estat vençudes per la societat, per la injustícia o per la vida mateixa, quedant-se absolutament sense res, ni tan sols dignitat. En definitiva, l'artista vol representar amb aquesta exposició una denúncia social molt d'actualitat. Escoltem Barberà.
És un mural pintat a la paret i no el podem portar. Portarem els apunts que vaig fer. Jo en aquell mural li dono el nom de la fotografia que vaig veure al periòdic, encara que allí se diuen els vençuts, encara que allí al periòdic els vençuts eren uns vençuts per una guerra, diguem-hi, no? I els vençuts que presento jo no són els vençuts que també són vençuts per una guerra, però són els vençuts per la societat, per la injustícia, per moltes coses, per, o sigui, per la vida, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha uns personatges, clar, tots, allí tots són homes, que estan completament despullats perquè ni tenen cabells, perquè no tenen res, s'han quedat sense res. És senzillament això, no és per presentar persones despullades, és per representar que s'han quedat persones pues, que s'han quedat sense dignitat, s'han quedat sense diners, s'han quedat sense res.
Barberà està apadrinat en aquesta exposició per Leonard Escoda, professor de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, que lloava l'obra de Gerard, tot dient que l'exposició no mostra qualsevol cosa. Gerard tenia un tema i el mostra amb els seus quadres com un escriptor fa a les pàgines d'un llibre, deia Escoda.
La gent té molta mania d'exposar qualsevol coseta que pinta, no? I en això no ho ha fet així. Ell ha fet una proposta, és com ha fet un llibre, i quan ja té les fulles i posa el guió i el desenvolupament de la història, la mostra. És la serietat del que jo intento dir als alumnes, no penjar per penjar, sinó per una necessitat i per una justificació. Gerard ha fet un tema, se preocupa del món, se preocupa per l'entorn, se preocupa per les persones, se preocupa per aquesta crisi, sobretot mental, més que econòmica, i es preocupa pel cos humà i per ell mateix. Al fons sempre pintem autorretrat, sempre.
L'exposició i l'obra es podrà veure a partir del 6 de juliol i fins al dia 15 a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que el ballenc Joan Guaix guanya el tercer premi Nit de Poesia al carrer. L'associació Cala Cultura va entregar el premi dissabte en el transcurs del recital de poesia que va tenir lloc al Passeig Marítim de l'Ametlla de Mar. Francesc Callau.
Dissabte 30 de juny a la nit, el Passeig Marítim de l'Ametlla de Mar va acollir l'acte de lliurament del tercer premi Nit de Poesia al carrer, amb un recital de poemes d'autors coneguts com Miquel Martí Pol, Màrius Torres, Gabriel Ferrater, Jordi Pàmies, Agustí Bartra o Vicent Andrés Estellers, en les veus de joves del poble i d'alguns membres de l'associació Cala Cultura, organitzadora del certamen i de l'acte, en el qual també hi va participar l'autor premiat en l'edició d'enguany, el ballenc Joan Guas Torné, que va llegir l'obra guanyadora, Visions de futur. El jurat format per Joan Rebull, Sílvia Berbís, Pilar Casanova, Rafael Aro i Joan Callau va valorar un total de 35 treballs procedents de les quatre demarcacions de Catalunya, València i l'Alacant, per fet que per a Joan Callau, representant de l'entitat organitzadora, és una mostra de la bona voluntat del premi.
Encara que soni pedant, és un èxit, perquè reunir 35 treballs d'arreu dels països catalans, és a dir, les quatre demarcacions de Catalunya i de les demarcacions del País Valencià, en un poble tan petit com el nostre, amb una associació cultural tan humil com és Cala Cultura i amb una societat civil que ho comença a impulsar però que encara no ho ha assumit com a propi, com a patrimoni cultural del poble, és un èxit. Hi havia una...
Per altra banda, destacar que Joan Guas, que és membre de l'extint col·lectiu literari Úrsula Valls i Campal, membre de la Comissió de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Vallencs, iniciador i membre del Consell de Redacció de la revista Valls de Lletres, editada des de l'any 2003 per l'Institut d'Estudis Vallencs. El 2010 va publicar en solitari l'obra Llibre d'Oracions, d'edicions Omicron, mentre que de manera col·lectiva ha publicat en diverses edicions. També és l'autor del blog L'habitació de la memòria. Joan Callau ens descriu l'obra guanyadora.
Una riquesa de llenguatge molt destacable. Hi havien unes imatges molt atrevides i molt particulars, molt del món propi doncs de l'autor, però que tenien una gran força de comunicació. I després hi havia l'atreviment i l'encert de combinar aquestes imatges noves i poc freqüents en poesia, doncs amb un ritme que les feien més entenedores i, si més no, més ajudaven més a que entrés a l'oïda de les persones doncs, que podien sentir els seus versos.
El recull guanyador, dotat amb 500 euros de premi en metàl·lic, serà publicat properament al Facebook de Cala Cultura i les imatges de la celebració es podran veure a YouTube i altres llocs a internet localitzables a través de Google amb la cerca Nit de Poesia al carrer.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.